Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
La setmana passada, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya presentava el resum i l'estudi de les dades referents als visats de construcció i rehabilitació a Catalunya durant 2020. Dades sobre el passat més immediat, però que constitueixen un important baròmetre per saber com serà el sector de la construcció durant els propers mesos, perquè d'aquests projectes d'execució d'obra que s'han visat ara sortiran les obres de nova planta i de gran rehabilitació que es posaran en marxa durant tot el 2021.
Que les dades no serien bones ja era de sobres conegut, però les xifres ara publicades permeten copsar la veritable magnitud de la tragèdia. La superfície visada a Catalunya baixa un 17% respecte a l'any 2019 i ens col·loca en unes xifres d'activitat constructiva molt semblants a les de l'any 2017.
Sens dubte, la pandèmia ha estat el cop de gràcia per agreujar la situació, però la tendència negativa ja es venia arrossegant dels exercicis anteriors. La gran davallada es va produir el mes d'abril i el mes d'octubre s'ha notat una tímida estabilització, però és que aquest pic d'activitat durant la tardor és molt habitual cada any, de tal manera que a hores d'ara no sabem si és una tendència estable o si ara a l'hivern tornarà la davallada.
L'obra nova continua sent el motor de l'activitat, però cau un 18%. D'altra banda, la rehabilitació, que ha de ser clau en els propers anys, tampoc no acaba d'arrencar i cau un 11%, situant-nos en dades pròpies de l'any 2015, quan tot just començàvem a sortir de la crisi del 2010.
Tot i que Barcelona, per lògica, determina la tendència, les altres tres demarcacions tampoc no difereixen gaire. La davallada és particularment forta a Tarragona, amb un 35%, i molt més suau a Lleida, amb un 8%. Barcelona ciutat, fins i tot, ha baixat menys, només un 5%, però quan afegim la resta de municipis de la demarcació, ens enfilem fins al 18%.
La creació d'habitatge baixa un 25% respecte a l'any 2019, tot i que havia anat creixent de manera continuada des de l'anterior crisi, i aquí sí que Barcelona ciutat té una gran rellevància. A la totalitat de la demarcació s'han visat 3.155 habitatges menys que l'any 2019. En canvi, però, els edificis destinats a oficines pugen un 33%. I aquí, Barcelona ciutat, particularment el 22 arroba, torna a tenir un gran protagonisme en aquesta tendència. Pràcticament el 80% de totes les oficines visades a Catalunya.
En general, les infraestructures relacionades amb el comerç, l'hostaleria i la indústria baixen. I si tornem a l'habitatge, és particularment greu que d'un total d'11.919 habitatges visats, només 683 són de protecció oficial. En fi, dades i més dades. Però no tot són dades. Sobretot hi ha situacions personals i conjuntures locals molt particulars, que sovint queden emmascarades per les xifres.
Tampoc no tot és causa de la pandèmia, sinó que hi ha inèrcies que arrosseguem d'altres circumstàncies. I tanmateix hi ha un munt de reptes de futur que ja existien abans de la pandèmia, que en tot cas, per causa de la pandèmia, s'han precipitat. I en aquest sentit, fins i tot és positiu que això hagi passat. Ens estem referint al canvi climàtic, a l'agenda 2030, als objectius de descarbonització, a l'envelliment de la població o a la gentrificació dels barris, però també a la necessitat de modernitzar un munt de edificis malalts, obsolets o simplement ineficients. I en tot aquest context, els arquitectes catalans posen sobre la taula un seguit de mesures i propostes, algunes que ja venen de lluny, com ara el Pacte Nacional per la Renovació Urbana de Catalunya, però també d'altres que han anat prenent forma durant els últims mesos i en bona part tenen a veure amb les injeccions econòmiques que promet Europa, particularment els fons europeus New Generation. De tot plegat, en parlem amb la degana dels arquitectes catalans, Assumpció Puig.
Assumpció Puig, bon dia i bon any.
Bon dia i bon any.
Comencem l'any carregats d'energia, sobretot tu, amb aquest costum que tens de banyar-te a les platges de la Costa Brava, ara en ple hivern, encara que l'aigua estigui ben freda, oi?
Sí, sí, considero que és una medicina, diguéssim, primer tenir la voluntat de ficar-te l'aigua freda i segona rebre, diguéssim, aquesta energia que et dona el mar,
i tant,
ho faig, sí.
A més que ajuda a aclarir les idees, tot el que ens està caient a sobre, que ja ens convé, oi, tenir les idees clares?
Sí, potser anàvem al dia a dia i anàvem fent i aquesta pandèmia ens ha fet reflexionar i tenir les idees clares en aquest començament d'any és molt important, sí.
Claredat d'idees per entendre les dades, per exemple, sobre els visats d'obra a Catalunya, que les heu presentat aquesta setmana passada en una roda de premsa, i que tot i que no expressen cap novetat, cap cosa que ja no sabéssim, no deixen de ser unes xifres concretes sobre les quals podem interpretar coses, Però, esclar, aquí hi ha molts matisos a posar sobre la taula i no tots són dades, oi?
No, per descomptat, o sigui, nosaltres el que hem vist és que la pandèmia ens ha agreujat aquesta desacceleració en què ja estàvem. Ja dèiem que el sector en si mateix de l'edificació, l'habitatge i sobretot la rehabilitació no tenia, diguéssim, la força suficient per donar la volta a la situació actual i la pandèmia ens ho ha deixat una mica més clar i, per tant, ens cal treballar, impulsar i donar idees perquè les polítiques que es facin des de les administracions que han d'ajudar a que sortim d'aquesta paràlisi, perquè el nostre sector és un sector important dintre del PIB que té mà d'obra i que pot evolucionar perquè encara és molt tradicional i, per tant, els objectius que nosaltres ara tenim una mica, diguéssim, és també ajudar que aquest sector faci un pas cap a la innovació.
Sí, anirem per parts perquè estàs donant pinzellades de moltes coses diverses que, de fet, totes elles estan aplegades en una bateria de propostes que vosaltres llanceu des del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, però la paraula màgica ja fa anys que és rehabilitació i, sí. I bé, això no acaba d'engegar, eh?
Sí. La rehabilitació té moltes bondats. Sabem que la Unió Europea aposta també, diguéssim, els propis fons europeus diuen que venen cap a l'eficiència energètica i la digitalització. L'eficiència energètica no es pot pensar que sigui només una qüestió d'energia, sinó que té molt a veure els edificis. O sigui, el comportament passiu dels edificis respecte al consum d'energia és tan o més important que la substitució d'una energia fòssil per una energia verda. Però en qualsevol cas, aquest canvi cap a l'energia verda ha d'anar acompanyat d'aquest canvi de passiu de l'edifici.
Bé, quan aquestes propostes per als fons europeus New Generation, teniu una de molt concreta respecte a això, que és aquest passport o llibre de l'edifici existent, no?
Sí. Sí, aquest és un document que la Unió Europea també n'està parlant, de que sigui el 2023, jo he llegit que el 2023 ja vol que sigui efectiu, perquè aquesta directiva de transició energètica el que necessites primer és fer la diagnosi i saber, diguéssim, què li passa a l'edifici, quina inversió necessitarà, i ens sembla que és un document molt interessant per a les administracions tenir la idea del parc públic i del parc privat com està, com també quina inversió seria necessària.
De fet, això ja està funcionant a França i alguns Länders alemanys, no?
Sí, i a Finlàndia també. Ah. Aquí a Espanya hi ha empreses que també estan treballant privadament per consolidar-ho i nosaltres al Ministeri també els hi hem fet arribar que entendríem de la mateixa manera que en el seu moment es va fer el llibre de l'edificació per l'obra nova, el llibre de l'edifici existent anés cap a aquesta idea del passport, que és finalitzar amb la descarbonització de l'edifici.
Molt bé, més a peu de territori, també teniu una altra proposta ferma, que és la implantació d'aquestes oficines facilitadores de la rehabilitació, que entenc que això també, bé, hauria d'anar acompanyat d'altres mesures que no tenen directament a veure amb això, però temes com exempcions d'IVA i de tot el que gira a l'entorn d'aconseguir un permís, un visat, no?
Sí, o sigui, en diguem facilitadores perquè un dels problemes que sabem que hi ha a l'hora d'accedir a ajuts o subvencions és la quantitat de paper que es necessita, de justificar que es necessiten, i l'altre escull és que no hi ha realment una desgravació fiscal important, no? Per exemple, a Itàlia, en plena pandèmia, es va legislar el 110% de desgravació fiscal de la inversió que fas en rehabilitació. O sigui, es prima amb un 10% i el 100% de la total d'inversió que pots desgravar en 5 anys. A Anglaterra l'IVA és 0. Aquí nosaltres hem demanat a l'IVA un 4%, que és el tipus d'IVA mínim que tenim a l'estat espanyol legislat, però que entenem que és essencial perquè molts diners i al final és un diner d'impost i per tant diguéssim una manera que contribueix a l'administració pública que això passi. Però aquestes oficines alhora també han d'acabar de solucionar, diguéssim, aquestes preocupacions que tenen els propietaris, com ho hem de fer, amb qui ho hem de fer, quants permisos necessitem, o sigui, aquesta idea també de que cada lloc podria ser diferent, eh? Hi ha ciutats que potser necessitaria que fossin per barris o que hi hagués, diguéssim, una gran oficina única virtual i després oficines d'acompanyament en el territori. Hi han projectes concrets, per exemple, la Generalitat també ha tirat endavant un projecte per rehabilitar habitatges en zones, diguéssim, despoblades, on a més a més encara que hi vulguis anar, els habitatges estan molt malmesos, en zones del Pallars, en zones, diguéssim, que tenim en el territori. O sigui, també aquesta rehabilitació, renovació urbana ha d'ajudar també a estructurar i a vertebrar el territori, que això també és molt important.
Molt bé, si ara ens centrem una mica a Barcelona, tampoc no és que tot sigui el tema de la rehabilitació, perquè bé, si ens anem a Obra Nova, que també és una mica el que acaba de salvar la situació, tot i que no hauria de ser així, però és el que hi ha,
sí. Bé,
ens trobem que el tema de l'habitatge no acaba d'arrencar, però aquí hi ha una dada molt significativa, que és que ha pujat molt el nombre d'oficines, no?
Sí, és que Barcelona és un pol d'atracció, d'innovació, de talent, perquè saps que tens un desenvolupament i aquí també hi ha la feina aquesta de vertebrar el territori perquè altres ciutats mitjanes siguin igual d'atractives. Però Barcelona ha passat, i això l'immobiliari ja feia temps que ho deia, que les oficines en plena pandèmia encara continuaven tinguent una demanda important, no? En canvi, l'habitatge a Barcelona, per una sèrie de circumstàncies, segurament la normativa que fa que el 30% dels habitatges estiguin destinats a protecció oficial, aquí hi pot haver un primer frep, i també, diguéssim, el preu tassat de l'habitatge de protecció oficial, que estava congelat des de feia temps i que ara amb aquest nou decret de mesures urgents per promoure l'habitatge que fa la Generalitat s'ha donat, diguéssim, un preu que sembla, entenem per lo que nosaltres estem ja escoltant dels promotors, que és un preu més raonable perquè ha estat molt de temps, diguéssim, sense treballar-se.
Perspectiva.
Fins ara crec que hem parlat de mesures de xoc més a curt termini, però ara podríem entrar en un capítol de mesures i propostes més estratègiques. Potser a mitjà termini tindríem aquest tema sobre la taula que ja també fa temps que cueja, que és el de la rehabilitació dels centres educatius, que això de fet ja està en marxa, de fet, no?
Sí, ja fa anys que fem uns congressos molt interessants, aquest any el tornarem a fer un d'arquitectura i salut, perquè entenem que la salut preventiva té molt a veure amb el tipus d'habitatge i el tipus de materials, el tipus d'edifici i una sèrie de coses, algunes que s'han fet molt clares ara amb la pandèmia, que són el tema de les ventilacions, renovacions d'aire, l'assolellament, però també alguns materials que tenen en si mateix una toxicitat que queden en l'ambient, no? Llavors, treballar en els centres escolars per millorar la salut dels escolars ens semblava un tema molt interessant i és un de les línies de projectes que vam presentar a la Generalitat per si creien que es podia apostar dintre dels fons europeus.
En aquesta línia també tenim veure si acaba d'entrar ja la fusta com a material constructiu de forma generalitzada, no?
Sí, tenim materials que a part de ser bons i saludables són com embornals de CO2,
sí.
La fusta és un d'aquests materials, però en canvi no tenim indústria de la fusta aquí a Catalunya, o sigui, quilòmetre zero no en tenim. Bé, doncs tenim una proposta de dir, escolta, fem una planta de fusta, que vol dir, o sigui, indústria verda, però a la vegada quilòmetre zero, per tant circular. O sigui, des de que plantem el bosc ja funciona, ja ens està donant uns beneficis com a societat. I després, tot el tractament d'aquell arbre fins que arriba a ser un producte de forjat, de finestra o de revestiment, doncs hem d'apostar com a país en aquí. I a més això també ens ajuda a això que diguem, a vertebrar el territori, que potser té un cert despoblament.
Molt bé, doncs en aquesta línia més de fomentar la investigació, tenim una altra iniciativa prou interessant, que és el Coag Lab, no?
Sí, el Coag Lab el que pretenem és formar un ecosistema entre professionals, arquitectes que tenen capacitat i tenen idees per fer una mica de revolució en el que és la preindustrialització i industrialització dels sistemes constructius del nostre país, no? I ajuntar-los amb aquelles empreses que també tenen idea de que han de fer un pas endavant, però que potser no tenen dintre del si de l'empresa aquests tècnics capacitats per això. Llavors, aquesta, bueno, joint venture, diguéssim, que voldríem fer, doncs ens sembla que és interessant i que, a més, el col·legi hauria d'apostar per poder també inclús ajudar a que es trobin els fons per financiar aquesta innovació.
No, és fantàstic que hi hagi aquesta convergència d'intencions perquè, bé, en la perspectiva les estem veient cada mes iniciatives d'un alt nivell d'innovació tecnològica i està molt bé que sigui un coneixement més realment compartit, no?
Més transversal també, sí.
Totalment. Sí. Bé, i en aquest context, l'horitzó del 2022 tenim el New Bauhaus, no?
Sí, el New Bauhaus, la comissària europea, la von der Leyen, va comentar ja en el seu moment que aquesta idea del New Bauhaus, que volia dir hem de fer aquest pas cap a aquesta energia verda, aquesta sostenibilitat en les nostres ciutats, en els nostres territoris, però això no ens hauríem d'oblidar de que s'ha de fer amb aquella cura, diguéssim, del disseny, del bon disseny, de la bellesa, de la creativitat. I, per tant, va ajuntar una mica la idea del Bauhaus, quan va néixer el Bauhaus, amb també hem de fer un pas cap a la sostenibilitat, però fem-ho de manera ben feta, no? Que aquí s'ha parlat que de cares al 2022 hi podrien haver-hi com 5 seus europees i naturalment Barcelona ja inicialment nosaltres, Col·legi d'Arquitectes, juntament amb l'Institut d'Arquitectura Avançada i amb el Barcelona High Tech, vam fer una proposta a la Generalitat de que es demanés, després també l'Ajuntament de Barcelona ha pres un acord que inclús plantejava una seu concreta, que és la de l'editorial Gili, també sé que el FAT s'estava moguent amb l'Ajuntament de l'Hospitalet, o sigui que hi ha com una moguda, però que hem d'acabar de consolidar, diguéssim, tots els agents que crec que estem interessats per fer una proposta seriosa i a veure si Barcelona és una d'aquestes seus o és una seu mixta amb alguna altra ciutat europea.
És fantàstic que hi hagi aquestes propostes a l'horitzó, perquè sí, la situació és molt preocupant, però en canvi hi ha aquesta actitud propositiva, que és una cosa que com ara la crisi del 2010-2012 no hi era, perquè tothom marxava. Ara ja no sé si és que com que ningú pot marxar enlloc, suposo que les propostes ja surten de sota les pedres, no, també?
No, jo crec que sí que és cert això, que hi ha un canvi, diguéssim, la crisi és aquella que en dèiem del totxo i la bombolla què, aquí el que veig és que hi havia quantitat d'habitatge fet que no...
Ara hi ha molta gent emprenyada, però la gent té ganes de fer coses.
Exactament, ara la gent, o sigui, és que veu que és una oportunitat. Hem tingut una patacada molt gran, de tots els nivells, jo crec, no? Vull dir, el qui l'ha tingut, diguéssim, a la seva família perquè li ha tocat el Covid, però si no, el que l'ha tingut, diguéssim, perquè ha tingut que estar a casa tancat, perquè ha tingut temps per dir, ostres, que no podem tornar abans. I si per no tornar abans, hem de tenir idees per fer canvis, no?
I
per
tant, això ho fem. Molt bé, i tot plegat, si anem ampliant una mica l'horitzó, amb aquesta capitalitat mundial de l'arquitectura per l'any 2026, que ja també hi esteu començant a...
Sí, i estem treballant, no? Justament fa dos dies em van passar la nota de premsa a l'Ajuntament, que anava per aprovar-ho ja, i sí, la idea, diguéssim, és que en el congrés que hi haurà a Rio, que penso que serà virtual finalment, perquè es va suspendre l'any passat, guanyéssim la candidatura per acollir el congrés i ser la capital mundial de l'arquitectura el 2026, que és... Penso que és important, que és Barcelona, però al final és el país. L'arquitectura en aquest país ha sigut important, ha sigut vertebradora, i per tant ens faria molta il·lusió aconseguir-ho.
Doncs tant de bo que ho anem veient. Encara falta força anys per això, però tot va arribant. Gràcies, Assumpció Puig, per venir-nos a visitar el Perspectiva en aquest inici d'any, que esperem que sigui molt més engrescador que el que acabem de deixar enrere, oi?
Sí, i gràcies al Perspectiva, que sempre ens acull molt bé, sí, això també ho tinc a dir. I sí, jo crec que aquest any ha de ser un any que amb totes les dificultats que tindrem, perquè els atindrem, hem de tenir positivitat, hem de mirar amb ganes al futur.
Doncs anem parlant, una abraçada virtual, però abraçada al cap i a la fi.
Abraçada, sí.
Adéu-siau.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter, @perspectivacat.